La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Salutacions i molt bon dia, benvinguts a l'Espai Polític de la Cala Ràdio, benvinguts al Parlem-ne dimecres 1 de febrer a les portes de la Festa Major de la Candelera. Nosaltres seguim repassant tota l'actualitat municipal i avui ho fem amb el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar i amb els regidors Vicent Lleó i Joan Manel Tello. Regidors, molt bon dia, benvinguts al Parlem-ne.
Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Anem a parlar tot seguit d'assumptes de l'actualitat, de temes vinculats doncs, amb l'actualitat municipal i creiem que bona part del programa se l'endurà la Candelera, a més també dins de les competències del senyor Vicenç Lleó doncs està la regidoria de festes i per tant en podrem parlar molt. No tant des de la part organitzativa o dels actes, possiblement més de la part econòmica o de la part de gestió per fer que aquestes festes doncs, siguin assequibles per a tothom, per un costat, però també perquè per l'Ajuntament tinguin un cost assumible i raonable. Regidor, parlem una mica de la qüestió econòmica vinculada a les festes i també entenc doncs, que des d'Esquerra volen retre comptes de cara als ciutadans sobre què costa la Candelera o quan pot costar més o menys la Candelera 2017.
La veritat que les costes de Candelera no se saben pràcticament fins que han acabat les festes, no? Vull dir, estem parlant que una Candelera tranquil·lament pot valdre uns 100.000 euros tranquil·lament, tranquil·lament, que és el que ens va costar l'any passat, no? Puc dir també que han vingut altres anys que les Candeleres n'han costat el doble, més anys enrere, no? Però normalment no pots parlar de les festes que s'ha acabat, perquè primera hi ha molts actes, moltes coses, molts imprevistos, moltes coses que van venint dia a dia, que ens van arribant dia a dia i que al final fan pues, que puguin fer una miqueta més, una miqueta menys, però podem parlar que estem parlant sobre els 100.000 euros, però que també sapiguin els caleros que també comptem amb uns ingressos, no? Aquestes festes també no són només els diners que val, sinó són que hi ha uns ingressos. L'any passat rondàvem els 50.000 euros i aquest any també, pues, un cop sapiguéssim quantes entrades han venut, quantes entrades, tots els dinars, perquè encara hi ha gent que encara està venint a comprar abonaments, ara encara estem a les portes.
La gent de darrera hora.
Però, bueno, com que estan les portes obertes i nosaltres encara al ciutadà, doncs, evidentment que, uh-huh, que ho facilitem, no? Però, vull dir, jo crec que també rondarem aquesta quantitat, no? Lo fet de les festes, com tu saps ja, entre dinars de jubilats, activitats a l'envelat i activitats al poliesportiu, els grups musicals i actuacions que fem pel carrer, des d'un ball de la Rera Coca fins a les activitats com se poden fer, farem a les jornades de tas de la Tollina amb Quico el Celio Noi de Muteferreries, vermuts electrònics que fem i un sinfín d'activitats fins a el sopar del pregoner, per dir una cosa. Vull dir, tot això pues, fa que al cap de la correguda siguin esos 100.000 euros més o menys que ens gastem en festes.
Clar, parlem de que en general el pressupost de la regidoria aquest 2016 ascendeix a poc més de 158.000 euros, una xifra que des de l'oposició criticaven que no s'havia treballat per reduir. En una entrevista justament que li fan a la revista municipal d'Esquerra Republicana aquí al municipi explica que des de l'any passat han de comptar el 21% d'IVA també perquè les festes patronals, les festes majors també s'han de gravar amb aquest impost, a la qual cosa fa que a fi efecte, a la realitat hi hagi menys diners per destinar a les activitats perquè cal incorporar-hi aquest 21% d'IVA.
I tant, vull dir, les festes com t'explicàvem fa uns anys, 2010, fa no res, pràcticament, teníem un pressupost de 292.000 euros de festes. I l'IVA de la Candelera no es desgravava, diguéssim, o sigui, no l'havies d'aplicar, o sigui, aquest impost no el pagaves perquè, com que era una festa cultural, no entrava en això. A partir de l'any 2016, diguéssim, mos toca fer front el pagament de l'IVA a les festes de la Candelera, i et dic, és la partida més important que ens gastem en festes, vull dir, el gasto més important és la Candelera. I clar, pues, la veritat es fa que tu puguis disposar d'uns 20.000 euros menys pràcticament. Per exemple, recordar que l'últim pressupost de festes de Candelera del govern de Ciu eren de 160.000 euros, 200 i pico, però que allí no li havien aplicat l'IVA a festes de la Candelera, però que realment l'Ajuntament ha tingut de fer front, perquè a l'última inspecció d'IVA que van tindre de fer front a l'IVA de l'any 2014, 2015 i també, bueno, evidentment, el de 2016. O sigui que aquests pressupostos no han sigut reals. Són reals, sí, perquè eren 160.000 euros, però a la inspecció de l'IVA ens va fer una quantitat que crec que eren sobre els 50.000 euros de l'IVA de les candeleres passades, perquè no explicaves bé la notícia. No és tot el pressupost de festa, sinó només el
de Candelera.
De Candelera. Uh-huh. Però Candelera, com bé saps, com bé t'he explicat, representa pràcticament el 70% del pressupost de festes. Amb aquest 30% restant que tenim, doncs hem de fer des de les activitats de Sant Jordi, Suquet Calero, Reis, Nadal, Sant Pere, activitats d'estiu, i segur que m'han dit són moltes, però vull dir que és una regidoria que crec que s'ha rebaixat molts diners durant molts anys, que pràcticament és l'últim any de Convergència ja va tocar topall. Nosaltres vam intentar baixar una miqueta més, però a més ja sabíem, ja eren conscients que havíem de fer front a l'IVA. I això representa que pràcticament tenim un pressupost d'uns 140.000 euros per fer. O sigui, són 160.000 reals, perquè al final és el que pagarem, no? Mm-hmm. Hi ha 158.000 reals, però que realment amb un IVA desglosat dels 100.000 euros de Candelera, doncs podríem disposar de 20.000 euros més per fer altres activitats, cosa que ara no hi disposem.
Correcte. Regidor, també han parlat molt sobre el tema de l'envelat, si amb aquestes xifres que es barallen es pugui construir o no aquest equipament. El cert és que han explicat ja, ho feia ahir en aquest programa, doncs en aquesta casa, millor dit, que han aconseguit un bon acord amb l'empresa que l'ha instal·lat, de tal manera que puguin disposar també de l'equipament del poliesportiu per d'altres activitats al llarg d'aquesta festa i no privar-lo, aquest equipament, durant 3 setmanes.
La veritat, primer parlar que, per exemple, les activitats del poliesportiu se suspenien durant 3 setmanes. Una setmana pel muntatge, una setmana per les festes i una altra setmana pel desmuntatge. No? Eren 3 setmanes que aquella gent que fa front a una quota, allí ja sabem que el poliesportiu està bastant utilitzat, des del futbol sala, major, twilling, gimnàsia rítmica, bàsquet, etc, etc. Vull dir, clar, deixaves 3 setmanes, però en els preus de mercat anteriors, clar, l'embelatge mos era molt car, la veritat. Vull dir, se'm parla que potser mos pujava 8 o 9 mil euros més de lo que en realitat mos ha costat, no? I clar, feia que fos factible aquest esforç de deixar 3 setmanes sense la gent al poliesportiu, no? Però parlant amb el representant d'Espectacles Maestrat, vam poder arribar a un acord que si no quedava les festes englobades dintre de lo que són Carnestoltes, com és el cas d'aquell any, que ell ens podria deixar al mateix preu que ens deixava el poliesportiu, el guarniment del poliesportiu, uh-huh, i tots els acoplaments, etc, etc, ens podria deixar al mateix preu un envelat que ell allí tenia parat, que és un envelat, com heu vist, prou gran, 1.200 metres, que ens permet també millorar l'aforament i que es permet també, pues, estar també a l'últim de les mesures de seguretat en equipaments de sortides d'emergència, etc, etc. I també crec que recordar que, per exemple, els últims anys, la quantitat de pubilles, quintos i hereus com tenim aquest any, l'espai que teníem de l'escenari al poliesportiu se'ns quedava curt, se'ns quedava petit, anàvem molt, molt, molt apretats, i crec que hem tingut de... El fet de que arribem a aquest acord ha sigut positiu. Ara disposem de 2 espais, podrem fer el dinar dels avis al poliesportiu i mentre podran estar treballant tranquil·lament el dissabte per preparar-nos un bon concert.
Mm-hmm. Un envelat que, per tant, també implica, entenc, una sèrie d'adaptacions, una sèrie de millores en el sentit de la circulació en l'àmbit de la seguretat, i per això la policia local ha desplegat tot un dispositiu especial per la ubicació d'aquest envelat a la carretera del Port, i ja s'ha anunciat que es tallarà el trànsit des de l'altura de la cruïlla del Passeig Marítim amb la carretera del Port, a l'alçada de l'Alguer, per entendre'ns, i també a la plaça del Canó, fent que tota aquesta zona de la carretera del Port quedi per a peatons, per a vianants. Regidor Tello, com a regidor de Governació, també entenc que és un dispositiu que s'ha hagut de posar en coordinació amb la regidoria de festes necessària per garantir la seguretat durant aquests dies.
Doncs sí, un canvi d'ubicació, que em sembla a mi més que positiu, a la zona estem a la Cova Llarga, vam haver de fer un estudi, aviam com ho faríem per vetllar per la seguretat de tots els vianants, vale? I causar el menor greuge possible als que van en vehicle. Al final la decisió que hem pres crec que és la més correcta, que tothom estirà content i tranquil, i com bé dius, no serà durant tot el dia, evidentment que estirà tallada la carretera del port, quan hi ha algun tipus d'actuació a l'embelat, la circulació de la carretera del port quedarà tallada, com bé dies, a lo que seria l'altura dels rellotges, allà davant de l'Alguer, i vaig a la plaça del Canó. Quedarà tallada d'aquesta manera, tots podrem baixar tranquil·lament a baix, caminar, no haurà circulació de vehicles, tothom estirà més segur i no haurà problema. Afegir, ho dic per si la gent ho veu, que potser xoca una miqueta, aquestes coses grosses de ciment, anomenades New Jersey, no ens podem abstraure dels problemes que afecten a Europa a nivell terrorisme. Amb això vull que la gent estigui tranquil·la, diguéssim, però són mesures que hem d'aprendre, ens ho recomanen des d'interior, i això ho hem de fer, hem de vetllar i hem de ser curosos amb aquestes coses. Hi ha com una doble barrera, hi ha unes tanques, diguéssim, inicialment, als dos espais que he explicat, i una miqueta més endavant hi ha estos New Jerseys, que és per evitar qualsevol acte que malauradament han vist en capitals europees, i nosaltres no hem d'estar exempts, és un poble menut, no hi ha cap motiu per pensar que ha de passar res, però no m'agradaria no haver pres mesures i que després passi alguna cosa. Estem obligats, i crec que al final tothom ha d'estar content que ho féssim així, perquè és per la seguretat de tots.
Mm-hmm. Per tant, diguem-ne que tota aquesta zona estarà pensada, diguem-ne, perquè la gent pugui accedir a l'embelat, amb una programació. Tornarem a parlar de qüestions de governació, de sanitat i d'educació. Regidor Lleó, amb unes festes, diguem-ne, pensades per a tots els públics, i on en l'àmbit del que ha de portar el ciutadà, a banda del que ja porta amb els seus impostos per fer aquesta festa, s'ha reduït també el preu i s'ha buscat uns preus més assequibles. De fet, l'entrada al concert només a 13 euros anticipada, o l'abonament de les festes, 20 euros. Per tant, buscar preus assequibles per a les butxaques de tothom.
Bueno, la veritat és que també, a part d'això que em dius, d'aparatir una miqueta els preus i fer uns preus assequibles, també hem fet per aquella gent que no pot arribar, que no pot arribar i va malament, també hem fet bastantes activitats gratuïtes, tant al poliesportiu, tant a l'embelat, perdoneu la costum de molts anys.
Fa dies que ho repetim, això del poliesportiu, ja ens acosta a canviar la...
I també l'hem fet al carrer, no? Vull dir, el fet que, per exemple, puguem disfrutar de Kiko Celio gratuïtament al migdia, el divendres, o el fet de que tinguéssim ja una tradició, els balls latins, el divendres també, a la tarda a l'embelat, i el fet també que el diumenge fem un canvi, crec que important, perquè normalment estàvem acostumats a anar a veure les activitats esportives. Aquest any ho hem fet una setmana abans, així creiem que tots els nens, pues, és l'últim dia, el podran disfrutar, el podran gaudir, podran anar a veure els focs tranquils i també disfrutar de l'últim dia de Capellitos. Però també hem volgut fer que la gent disfrutés una mica també de l'últim dia de festes, i per això l'embelat hi haurà una actuació musical de les 5 a les 8, aleshores fins als focs, i després dels focs continuem la festa. No seran els focs la traca final de festes, sinó que de les 9 a les 12 tindrem un conjunt musical que ens farà també passar una bona vellada, i que també, a més, la gent que ha adquirit el bar, que ha sortit a concurs el bar, doncs ens faran un sopar a un preu raonable. Estem parlant, crec que ens van dir llesqueta de pernil salat, pagant pernil salat amb tomàquet, però crec que hi haurà alguna sorpresa, i això s'anirà bé en aquests propers dies.
Mm-hmm. Per tant, ja a les portes ja d'aquesta festa major de la Candelera 2017, a gaudir-la, això sí. Després desitgem bona festa als nostres oients. Hem de parlar de temes d'actualitat municipal, temes que han anat sortint a l'agenda de l'actualitat aquests darrers dies. Aquesta setmana anunciàvem a través d'aquest mitjà, des del govern municipal, que el centre ocupacional finalment no tancarà portes. Així és, s'ha després, diguem-ne, d'un primer acord entre la regidoria de benestar social de l'Ajuntament i també la Fundació Mercè Pla, qui gestiona aquest centre ocupacional, tot després de una mica aquella incertitudine de saber si aquella incertesa de saber si finalment la fundació pretenia tancar aquest centre ocupacional. De moment, per això, primer acord que no, ara cal establir un conveni signat, diguem-ne, amb aquesta fundació.
Doncs sí, com bé dius, ens va arribar la informació de que el centre pues, podia tancar, i llavors nosaltres l'única opció que vam veure, en aquest cas la Maite Puy, la regidora de Benestar, es va posar directament a treballar ràpidament per mirar de solucionar el problema. Ens vam reunir amb los familiars de les persones que allí són assistides, no?, i que tenen, estan al centre ocupacional, i evidentment l'opinió de tots, que és la que teníem nosaltres, és que no els hi anava massa bé i seria un problema que els seus fills o familiars haguessin d'anar a un altre centre, i davant d'això i davant de la idea que teníem nosaltres, evidentment era fer el possible perquè el centre no tanqués i no buscar altres ocupacions, com altres han dit per altres llocs. Nosaltres l'única idea que hem tingut és obrir-lo, o sigui, perdó, que no tanqués. Des de la regidoria de Benestar s'ha treballat i ara podem informar, com ja s'ha dit, diguéssim, que evidentment no es tancarà, es firmarem un conveni i el centre seguirà funcionant tal com ha funcionat fins ara, i no perdrem este equipament que és important per a unes quantes famílies del poble.
Mm-hmm. Un centre ocupacional que, per tant, es mantindrà obert, que seguirà amb les portes obertes, i entenc també que des de l'Ajuntament, almenys així ja s'ha anunciat, tant per l'alcalde com també per la regidora Maite Puy, donarà aquelles facilitats que facin falta per continuar amb l'obertura del centre. Bona notícia, almenys en aquest sentit, per obrir el 2017, com també entenem que ho és aquesta aprovació, diguem-ne, per part de la CUP, dels pressupostos, els comptes de la Generalitat. Una de les claus, un dels esculls que comentaven des del govern municipal, des de l'equip de govern i en especial des d'Esquerra Republicana, que permetria almenys mirar, a veure, de parlar, obrir a la residència d'avis.
Bueno, jo primer, abans que res, també m'agradaria afegir una cosa, no? Nosaltres, per exemple, el que és l'equip de govern, i en aquest cas avui parlem representant Esquerra Republicana, no ens agrada que de penjar notícies ni pels Facebook ni res. Ja hi havia gent, hi havia el principal partit de l'oposició, al seu Facebook estava fent i donant-li uns altres usos ja, com si no creigués capaç que l'equip de govern, en aquest cas la regidora que ha fet una gran feina, la Maite Puell, poguéssim mantenir les instal·lacions del centre ocupacional. Això crec que és una falta de respecte i s'han de menjar una miqueta les seues paraules. Ja li donaven un ús i mos recomanaven que li donéssim un altre ús. Vull dir que això crec que l'oposició, en aquest cas el principal partit de l'oposició, hauria de reflexionar, a deixar treballar la gent i veure que els resultats són. El fet també, com comentaves, dels pressupostos, que ens fa obrir pràcticament en un futur la residència, també va, la residència d'avis també va una miqueta lligat al centre ocupacional, ja que segurament aquella activitat que tenim allí probablement es podrà desplaçar allí tenint un millor servei, una millor qualitat per als nostres xiquets del poble, no xiquets i no tan xiquets, vull dir que hi ha diferents edats, crec que anem des dels 20 fins als 60 i algo d'anys, i creiem que ens han de sentir satisfets, tant de la propera... diguéssim, no ho podem certificar al 100%, però que la cosa va molt bé i va molt ben encaminada per obrir la residència, com per poder mantenir tant el lloc de treball que teníem allí d'una persona del poble, com que la gent d'aquí del nostre poble no hagi d'agafar la furgoneta com havia de fer i anar-se'n a Campredó, i això que feia, que la gent que anava allí estava 2 hores entre passant de poble en poble que no podien disfrutar del centre ocupacional, cosa que aquí els dices a les 8, per dir una cosa, l'hora no és exacta, però saps que poden disfrutar. I jo crec que com a partit ens hem de felicitar, i com a equip de govern, i simplement retreure una miqueta aquests comentaris que crec que són per falta d'informació, però perquè no la pregunten també. Vull dir, no cal ja anar a dir feu això, vull dir, o doneu-li este ús al centre ocupacional, com si ja el donessin per fet, o és que ells tenien algun altre tipus d'informació que al final no ha estat contrastada.
Home, jo afegiria que més que manca d'informació potser és manca d'interès, perquè si a bote pronto que es diu surt la notícia de que el centre ocupacional tanca, el primer que pensa el grup de l'oposició majoritari és en donar-hi un altre ús, és que hi ha poca preocupació per aquestes persones que tenim allà i que ho necessiten, com he dit abans, més de cap, encapçalat per la Maite Puell, en cap moment ens vam plantejar donar-li un altre ús. L'ús és el que se li ha de donar i hem de solucionar un problema. I per això dic que ens vam reunir les famílies per copsar l'opinió de les famílies i, evidentment, les famílies el que volien era el recolzament de l'Ajuntament per mirar de solucionar, i així ho han fet. O sigui, nosaltres apliquem el sentit comú i mirem pel poble sempre.
Perquè, justament, aquest altre ús que del qual parlen era ubicar-hi al centre ocupacional. Si hagués tancat portes, no és el cas, com hem explicat, el Racó dels Joves, que és entitat juvenil que any rere any va superant expectatives i que enguany va haver de posar una barrera perquè no hi havia més possibilitat per espai d'acollir més xiquets i xiquetes. En aquest sentit, també, senyor Lleó, com a regidor de festa, de joventut, a part de les carteres de cultura i festes, volem preguntar-li si ja estan treballant amb aquesta qüestió de buscar un nou emplaçament per a aquesta entitat, perquè és una també de les demandes que s'han anat veient per part de la ciutadania al llarg d'aquests mesos.
No només estem treballant per donar, per tindre un nou local per al Racó dels Joves, sinó que a més estem treballant també perquè hi hagi més personal per a que pugui, inclús estem parlant de poder arribar amb aquests 120, que era el topall que havíem tingut aquest any, però que finalment ho van tindre de reduir els 100 persones. No? Estem treballant per la temporada que ve, continuar amb el Racó dels Joves, evidentment, intentar tindre un local ja. Llàstima que si no ens haguéssim heredat un solar aquí davant, tot bull, teníem unes escoles precioses que haguéssim pogut encabir totes les activitats culturals pràcticament del poble, amb uns pocs diners de reparar les aules. Avui no estaríem patint ni la gent de la banda, no estaria patint ni moltíssimes entitats, ja dic, m'he dit moltes, perquè totes la seva màxima preocupació avui en dia de les entitats culturals barreja una cosa amb l'altra, però crec que està tot lligat, és la falta d'espai. Falta espai. Tenim els pocs locals que tenim de la propietat de l'Ajuntament, els tenim col·laborats. Tenim inclús la Cofreria Vella, també amb moltíssimes entitats col·laborals, culturals, tenim quan disposàvem d'un espai que a tots els pobles, jo crec que no hi ha, no ho sé si hi ha cap poble per aquí al terreno, per aquí a prop, que hagi tombat unes escoles per a fer un solar, perquè de moment tenim un solar aquí davant. En tres places de parking baix, però tenim un solar aquí dalt, no tenim res. Quan tu vas, per exemple, en Gandeses, a altres pobles, el Perelló mateix, l'última escola que van tindre, és un local també és un local d'entitats, i nosaltres què hem de fer? No hem de fer? Pues jo entenc que és una herència que ens han deixat, que nosaltres hem de treballar, i tant que treballarem, estem buscant un local d'uns 100 metres quadrats mínim per a poder donar els serveis, perquè aquesta franja d'edat de 12 a 16 anys, que se'ns queda una miqueta, pues que tampoc al no veure cine o no veure coses, pues se'ns queda una miqueta deixada de banda, pues perquè puguin continuar amb la fórmula del Racó dels Joves o amb una fórmula que es pugui fer pareguda, però perquè els puguin encabir aquestes activitats que fem.
I tant. Si els sembla, seguim parlant de més qüestions d'àmbit municipal. Anem ara cap a les competències del senyor Telló. Parlàvem abans de governació, parlàvem de la seguretat de cara a aquestes festes. Si li sembla, parlem també de sanitat. L'Ajuntament fa ja uns quants mesos va reclamar a la Generalitat que hi hagués una ambulància de reforç al municipi, almenys durant 12 hores, que fes un servei diurn o nocturn. Com estan aquestes negociacions? Perquè també parlem dels pressupostos de la Generalitat per l'àmbit de la residència, em sembla que també té força vinculació l'àmbit dels pressupostos en aquest àmbit de sanitat.
Doncs igual que s'obri la llumeta d'esperança amb la residència, que seria una grandíssima notícia, una altra de les reivindicacions, reclamacions, exigències, digui-li com vulguis, que vam fer en aquest cas va ser ampliar el servei del SEM durant 12 hores. Un cop aprovat els pressupostos, veiem que la partida està i seguim treballant. No m'agrada avançar les notícies quan no estan lligades, perquè no sabem mai com s'acaben, però sóc més que optimista en que sí que ho puguem lligar i m'agradaria poder en breu donar la notícia de que tindrem, pues, en aquest cas, un servei més, una ampliació de servei del SEM però m'agrada ser curós i optimista però curós. Llavors, quan diguéssim la notícia ben lligada, després, evidentment, l'explicarem. Nosaltres seguim, evidentment, matxacant i demanant el que creiem que necessitem i mos mereixem.
Mentrestant, per això, continua estant al BIR, el vehicle d'intervenció ràpida. El municipi com a base central i, evidentment, l'Ajuntament continua disposant del Servei d'Urgències Municipal, que justament ara fa uns dies va fer balanç de les estadístiques, incrementant les atencions, i això significa que es continua consolidant aquest servei d'emergències a la població, i a més pagat de les butxaques dels caleros i caleres.
Doncs sí, no crec que ningú tingui cap dubte sobre la utilitat, el benefici que suposa per la població, i les dades així ho estableixen. Com bé comentes, tenim l'Ovira aquí també, però també tenim el SUM, i les estadístiques que surten doncs, només reflexen la realitat, no? Que és un servei que tots els caleros coneixem, que apreciem, en què confiem, més enllà dels serveis que tinguéssim de la Generalitat, i que és un servei que fa una feina extraordinària per tota la població, i en aquesta línia seguirem. Estem treballant per a millorar, perquè sempre tot és millorable. En breu, puc avançar-ho, tenim prevista, ara després de festes, una reunió amb responsables del CAP per mirar de coordinar aquelles petites coses que ens agradaria que funcionessin millor, tant a nivell de sanitat directament com a nivell de serveis socials, i en breu establirem un conveni amb el CAP, ¿vale?, per acabar de coordinar-nos millor i que aquests petits flecos que potser fallem o que se mos escapen, diguéssim, que hi hagi més comunicació i tot més lligadet. I al final simplement és per donar un millor servei a la població, als que vivim durant tot l'any i als que ens venen a visitar, als que estiuegen, a les segones residències. Al final és millorar el servei.
D'àmbit de sanitat, hem parlat també de governació, passem a ensenyament perquè els centres educatius estan en plena voràgine, sens dubte, i precisament a l'escola Sant Jordi s'estan materialitzant una sèrie de millores en alguns aspectes que fa temps que els alumnes necessitaven. És, per exemple, la instal·lació d'unes cortines a les aules per tal doncs, de, en aquelles zones on el sol toca directament, a poder... Al final una cosa tan bàsica com poder veure la pissarra, però és una demanda històrica. Aquí sumat, afegit a qüestions com, per exemple, doncs, algunes goteres que hi havia en alguns punts i que s'estan treballant, igual que en altres equipaments municipals. És a dir, també no només una feina d'estar damunt amb consells escolars i amb reunions amb els directius, també sobre les preocupacions dels alumnes.
Doncs sí, té diverses branques, tot el tema d'ensenyament, més allà dels consells escolars, de 1000 activitats que es fan extraordinàries i moltes iniciatives que hi ha i que van endavant i funcionen molt bé, i algunes noves també que s'han engegat, també el tema del manteniment. Com vam entrar, ens vam trobar, concretament, en aquest cas parlem de l'escola Sant Jordi, doncs, bueno, una situació bé, una miqueta preocupant, no? De deixadesa, diria jo directament, no es pintava fer 8 o 10 anys, ja es va fer, i a poc a poc anem fent coses, a poc a poc però sense parar. En aquest cas el tema de les cortines, doncs, clar, era com, no sé, no tenia massa sentit. Tenim les pissarres digitals, entre el sol no hi ha cortines, no hi ha persianes, i és com no tindré pissarres digitals, perquè ja sabem, amb el sol pega i no pots veure res. Ho tenim lligat, el tema, espero que en breu, la meva idea era que estigués ja per començament del 2017 tot fet, instal·lades, però bé, no tardarem gaire més després de Candelera d'instal·lar-les. Hi ha altres deficits que han hagut, la famosa piscina de què parlen, al costat dels peques, que s'acumulava molta aigua quan plovia. També hem fet una actuació al respecte. L'altre dia ja es va veure que hi havia molta menys aigua, va passar que va caure molta aigua. I també una altra actuació que tenim, que és una cosa de fa molt de temps, que aquesta que està arreglada, que és l'accés que hi ha des de la part de baix, més cap a la mar, per entendre-nos.
Al costat del centre de rehabilitació.
Correcte. Tirar en terra una part del mur d'accés, perquè allí tenim una cosa que potser no s'havia pensat, o sí, no ho sé. Però que a mi personalment me preocupa. Si mai passa res i ha d'accedir a l'ambulància o d'accedir a bombers, no passaven per allí, directament no passaven. I llavors, clar, el que han fet és el mur de l'entrada, tirar una part del mur perquè, en aquest cas, si haguessin d'entrar bombers o algun servei d'emergències, pogués entrar d'una forma franca i pues, tindre un accés més franc a la instal·lació. I moltes més coses que estem fent, moltíssimes coses que algunes, moltes m'hi deixaré, evidentment.
Parlem d'aquestes actuacions en concret, però hi ha moltíssimes més actuacions que s'estan treballant a l'escala municipal, diverses obres. Entenc que, per exemple, els temporals de llevant que van patir a la Costa Calera ara fa uns dies també obligaran a fer una sèrie d'actuacions en alguns punts i justament al Ministeri de Medi Ambient havia anunciat que hi hauria actuacions en algunes platges calderes, sense detallar a quines, només explicava que al terme de la Cala hi haurien actuacions. Des d'Esquerra Republicana són partidaris de fer actuacions tan abans de la temporada d'estiu, demanarien que es pogués fer més endavant, un cop doncs mirar primer que tot si les platges recuperen part de les sorres que han perdut, diguem-ne, per a causa d'aquests temporals, o doncs caldria reparar. Això sí, entenem que algunes de les platges doncs han quedat malmeses, sobretot en les colleres antics o en les pròpies pedres que hi ha per l'entorn de la platja.
Home, a veure, la veritat que si han de fer una recuperació, crec que s'hauria d'actuar o el més urgent possible, perquè tenim una Setmana Santa a tocar, i sempre pensant a la temporada d'estiu, no? Vull dir, el que no podem fer és durant l'estiu o durant l'abril, maig, quan comença a vindre gent a les platges, que això no estigués fet, no? Vull dir, i les actuacions a les platges que es puguin fer, benvingudes sigues, sempre i quan sempre mantinguin l'entorn i siguin respectuoses al medi ambient. No podem permetre tampoc que la gran massificació o algunes coses innaturals, com a vegades han fet, no? Com l'últim any que ens van enviar camions d'arena de cantera per a cobrir les necessitats de les platges, no? Dic, hem de ser curiosos també el que ens fa el govern, en aquest cas, doncs ja et dic, qualsevol cosa que sigui una millora tant per l'accessibilitat de la gent a les platges com sigui una millora per la qualitat i per la seguretat de la gent, o sigui una millora per la qualitat de la sorra o per la qualitat de la platja, i sempre és que sigui mantenint l'entorn, com s'està fent ara a la llacuna del Torrent del Pi, o quan se n'han fet altres, i amb la que tenim prevista, que esperem que comenci aviat també, de l'Estany, pues, la veritat és pues, que tot això fa que augmenti la qualitat del turisme, la qualitat de la imatge de la Cala vers el turisme, no? Vull dir, però sempre també entenent que som un poble, que la naturalesa és la naturalesa, que la nostra costa és molt salvatge, només cal veure-la, i que a vegades, segons quines actuacions féssim, podem perjudicar també.
Comença el 2017, portem ja un mes d'aquest 2017, ha passat molt ràpid, i continuen les mateixes reivindicacions que no pas al 2016, també al 2015. Per un costat, l'àmbit de l'N340, per part del moviment veïnal, de l'alliberament de l'autopista, que no s'ha materialitzat encara, i que al contrari sembla més que la via que s'aposta tant des del govern central com des del govern català vagi encaminat cap a les bonificacions, tot i que encara no s'ha concretat res, la situació continua. Cert que amb aquestes rotondes doncs, hi ha menys accidents mortals, però això no significa que hi hagi un perjudici de cara als vianants. I per l'altra banda, el tema de trens a la línia R16, hi continuen havent força retards acumulats en els seus horaris. I a més amb un afegitó, i aquí és on voldria començar a preguntar-los i que puguin valorar, i és que l'estació de l'Ametlla porta ja des del passat mes de juny tancada les portes i sense l'atenció als usuaris. Entenem que com a municipi turístic que és la Cala, tindre l'estació tancada és un greuge de cara doncs, a tota aquella afluència turística que pot passar durant tot l'any, però sobretot en l'època de temporada, vulgui comprar un bitllet o bé vulgui assessorar-se sobre temes d'horaris. Han pogut parlar ja amb responsables d'ADIF per intentar doncs, desencallar aquesta situació?
Treballar-se està treballant, però quan parles del govern central i quan parles d'ADIF, només cal veure els problemes que continuen any rere any. Quan parles a dir, només cal mirar que ells prefereixen invertir, l'altre dia ho miràvem, no sé quants milions d'euros, per fer una estació en un poble de 60 habitants i en un poblet com la Cala, que tenim 7.000 habitants, que es multiplica per 4 i per 5 a l'estiu, que havia sentit una estació tancada, fa veure el tipus d'inversió i el tipus de mirament que tindrem de l'Estat sempre. Vull dir, crec, bueno, no falta dir que ganes de sortir tenim des d'estat, no? I però, mentre, com a Ajuntament, que és la part que ens toca, treballem i treballarem pues, perquè tinguéssim els millors serveis. I el servei de tren, crec que per a mi és important, perquè veurem molts turistes que venen aquí a fer el seu paquet per a poder anar a Port Aventura, utilitzen aquest servei per a dormir aquí i anar-se'n a Port Aventura, però els nostres estudiants també agafen el tren, i són uns quants, un bon grapat, tant que van a Tarragona com a Tortosa, dia rere dia, o el divendres i el diumenge per tornar, o treballadors, o la gent de la llum, que també que té ara les barques atracades a Tarragona, ara no, bueno, encara estan en veda, quan estan treballant, vull dir que som un poble que utilitzem el tren, només cal veure-ho. A més, també, el greuge comparatiu que tenim,
que el fet que el sistema de Rodalies acabi l'Hospitalet de l'Infant i que sigui tres vegades més econòmic agafar el tren a l'Hospitalet que no agafar-la a la Cala. I crec que són coses que estem treballant, però que ens fan el cas que ens fan, també s'ha de dir. Vull dir, i com ben dies a la carretera, pues, más lo mismo, com diuen, no? Más lo mismo. Carretera, continuem, portarem 2 anys tallant, però l'Estat no té previsions d'invertir aquí. La seva manera d'invertir, ells han fet quilòmetres d'AVE, autopistes radials per tot arreu, o rescatar les autopistes de Madrid, que ens costaran una burrada de milions als espanyols, i els que no ens sentim espanyols també, però també ens haurem de rascar la butxaca mentre mantinguem en aquest país, i fa que la confiança és molt poca, ells saben com actuen, i l'únic que ens queda és intentar treballar, ser pesats, i intentar millorar que l'estació pugui obrir i que un dia poguéssim tindre una AP7 gratuïta, evidentment, o una 7 que sigui l'alternativa gratuïta amb aquesta AP7.
Estem a la recta final del programa, ens queden 5 minuts i abans de desitjar bones festes i d'acomiadar aquest Parlem-ne d'avui, volíem preguntar-los sobre els projectes de futur de cara de les seves regidories i també de l'equip de govern de cara a aquest 2017. Si els sembla, parlem tant de les competències de cultura, festes i joventut com també de les de governació, sanitat i ensenyament. Qui vol començar? Repassar una mica aquells perfils, aquelles accions que s'han de materialitzar al llarg d'aquest 2017 per part de les seues regidories.
Ja arrenco jo mateix, és igual, una cosa que l'altra. Projectes oberts n'hi ha molts, idees n'hi tenim moltes. Abans d'avançar, per exemple, en el tema de sanitat, concretament en el tema del SUM, pues este conveni que mirarem de lligar amb l'OCAP per donar un millor servei al ciutadà. A nivell d'ensenyament, me les deixaria, perquè ja és no parar, és fantàstic anar als consells, perquè llavors és no parar d'idees i de nous projectes fantàstics que lliguen a l'Ajuntament. Ara n'engeguem un altre de nou, en col·laboració també amb l'Ajuntament. A nivell de policia, de seguretat, hem tingut un any complicadet, no ho negaré, ja ho he dit, han hagut moltes baixes, hem tingut pocs efectius, estem treballant i en breu farem una borsa, com s'ha fet amb altres departaments de l'Ajuntament, per no quedar-nos penjats, per no donar manca d'efectius, i tenir una borsa de la que podrem tirar, es faran unes oposicions, hi haurà una borsa per a poder tirar d'aquí. I seguirem treballant per millorar tots els serveis que podem donar en aquest cas.
I a l'àmbit de cultures, festes i joventut?
Per exemple, el que és la regidoria festes, projectes, jo crec que són les festes en si mateix, no? Vull dir, és intentar portar, com per exemple aquest any creiem que portem una actuació de qualitat, com es porta els Manels i Pepeta la Marieta, això, festes és així. Vull dir, l'únic que pot ser és fer una bona cabalgata de Reis, com creiem que han fet, o una bona arribada també de Sa Majestat als Reis, això és les festes. Però en cultura sí que tenim alguns treballs de, crec que importants per a tirar endavant. Creiem que és de rigor treballar per un museu de la pesca o per un museu del mar. Creiem que l'espai de la Cofreria Vella està està massa utilitzat, però no se li dona l'utilitat que realment li correspon, no? Que és fer un espai per a que la gent, que tots aquests records que tenim, que tot allò que de la pesca ja s'ha deixat d'utilitzar i la que s'utilitzi es pogués veure, crec que és el treball que estem fent, i crec que tenim un projecte bastant avançat. Ara passat festes començarem a treballar perquè al juny això ho poguéssim inaugurar. De moment serà una prova, si funciona no ho descartem que es quedés obert tot l'any com a un espai musejat, diguéssim, no? També treballem dintre d'aquestes activitats, doncs, pel dia a dia de les entitats culturals de la Cala. M'agradaria dir ara que bombo i platillo que farem un centre cívic i que farem un hotel abrim un hotel d'entitats, un teatre auditori, però per evitar que d'esta boca no sortirà, és que ho diguéssim ben lligat, i molt ben lligat, perquè creiem que un poble com la Cala estem molts anys enrere de el que és amb això, amb un hotel d'entitats. Ja teníem l'espai, com he dit abans, ja teníem un espai que s'hagués pogut utilitzar per a donar aquest servei, i no es va fer el seu moment, se va preferir tirar en terra un tros del nostre patrimoni i crear tres places d'aparcament,
que pues, tots sabem que funciona el que funciona, era necessari, sí, però creiem que s'han fet les coses d'una altra, s'han pogut fer d'una altra manera. I en joventut, el nostre principal projecte és el racó dels joves, evidentment, buscar, trobar un local més gran per a que cap nen del poble, com està l'any passat, desafortunadament, cap nen del poble se quedi sense una plaça. Mm-hmm. I aquest any, desgraciadament, per falta d'espai, se m'ho han quedat 20.
Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge ens hi quedem. Abans d'acabar, per això, regidor, és moment per a desitjar als oients des del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar bones festes de la Candelera.
Pues jo el primer que diria és que han arribat les festes, ja les tenim aquí, avui comencem, que mos deixéssim els problemes a casa, que mos deixéssim les enveges, els mals de cap a casa, que pensem en sortir, que som calerós i també hem de donar aquesta imatge d'unitat que a vegades no ens sabem donar, i que la gent surti a passar-s'ho bé, que aquests dies són per a passar, per a xalar, per a disfrutar i per sentir-nos orgullosos de la nostra gent. I també pues, per a rebre des d'aquí, des de rebre a la gent de Palamós amb tot allò que es mereix.
També un altre dels reptes culturals d'aquest 2017, l'agermanament amb Palamós.
Eh? L'agermanament amb Palamós.
Doncs jo només dic que pues, tinc coneixement directe, a més Vicent no ho ha dit, ja ho dic jo, que va preparar molt de carinyo les festes, com l'any passat, que van ser fantàstiques, tothom, o així em va arribar a mi almenys, no diguéssim, que tot va anar de primera, enguany pues, encara intenta millorar-ho més, vale? S'ha posat llistó ben alt, s'ha preparat amb carinyo perquè tots disfrutem de les festes i recollint el que seria el programa de festes, Candelera 2017, ens agermana, doncs, no només en Palamós, sinó entre tots els caleros. Mm-hmm. Aquesta és la línia i xaleu. Xaleu de les festes.
Així ho esperem. Regidors Vicent Lleó i Joan Manuel Tello, regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltes gràcies, bones festes.
Bones gràcies bones festes. I bones festes.
Nosaltres ens acomiadem i desitjant-nos també una molt bona festa major de la Candelera. Tornarem la pròxima setmana aquí al Parlem-ne. Moltes gràcies.